Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest matí de dijous, 27 de gener de 2022, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha realitzat a la sala de plens de l'Ajuntament una roda de premsa acompanyat dels regidors i regidores del grup d'Esquerra Republicana de Roquetes, del president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Albert Salvador, i també del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, per explicar els motius de la seva renúncia al càrrec d'alcalde, que es farà efectiva en un ple extraordinari demà divendres. Paco Gas ha dit que ho fa per evitar que la repressió i la venjança de l'Estat per l'1 d'octubre entorpeixi la bona gestió del final de l'actual mandat i també per donar el relleu a gent més jove. Albert Salvador, president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, ha encetat la roda de premsa fent un repàs de la trajectòria política de Paco Gas, a qui ha qualificat de referent de l'independentisme de les Terres de l'Ebre.
Avui per a la família republicana de les Terres de l'Ebre és un dia especial i demà encara ho serà més, perquè se mos jubila un dels referents, jo també, per què no dir-ho, a nivell personal, un dels referents de l'independentisme a les Terres de l'Ebre. Ja des dels anys 80, els que vam començar molt joves, ara ja ho comentàvem, que ja estàvem en el moviment de defensa de la terra, o estàvem en el PSAN, en Catalunya Lliure, o en la Crida a la Solidaritat, que en aquell moment l'independentisme, m'atreviria a dir que era marginal, i com tots els moviments marginals també estava atomitzat, perquè hi havia una essència ideològica molt forta i que sabíem que estàvem en un moment molt complicat i que calia molta feina a fer. Avui ho podem mirar en una perspectiva de més de 30 anys després. Els que en aquell moment començàvem, que érem joveníssims, ja teníem molt poquets referents al territori i el gran referent era Paco Gas. Per tant, per a mi ha sigut un referent polític, però també un referent personal, perquè és en qui vam aprendre molts dels que avui estem a Esquerra Republicana, aquells valors en què el servidor públic i el bé col·lectiu sempre està per davant del bé individual, i que el servidor públic a la màxima alçada que estira mai és a l'alçada de la ciutadania. I això, que és molt fàcil de predicar, segurament és molt complicat d'exercir, i després de molts anys se pot veure que si hi ha algun exemple de que aquests valors s'han portat a la pràctica quotidiana, dia a dia, de la gestió dels organismes públics, és Paco Gas. Per tant, també un referent en quant a defensa ambiental, en quant a defensa de drets socials, en quant a defensa del territori. Som un territori que hem passat moments molt complicats aquests últims 20 anys, i Paco Gas ha estat sempre, quan les causes que defensava s'entenien des de la societat i quan les causes que defensava no s'entenien majoritàriament per part de la societat. Per tant, no entraré més, però evidentment és un referent a nivell polític, a nivell personal i a nivell territorial. Va entrar l'any 1991 com a regidor de Catalunya Lliure, en aquell moment únic regidor independentista de tota la comarca del Baix Ebre. L'any 99, el 95, repeteix com a regidor de Catalunya Lliure, i ara ho comentàvem, me sembla que únic regidor de Catalunya Lliure a tot el Principat. El 99 ja entra com a cap de llista i regidor d'Esquerra Republicana i entra d'alcalde el 2007, fins el dia de demà que plegarà al plenari. Ha tingut càrrecs i encara té conseller comarcal, diputat provincial, president del Parc Natural dels Ports, com encara és, president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, a nivell orgànic de partit. Ha estat pràcticament sempre a la federació, a l'executiva de la Federació d'Esquerra Republicana, com a vicepresident de l'executiva i actualment com a secretari de Transició Ecològica. Per tant, una de les persones clau en el creixement que ha tingut Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre i que, per tant, demà deixarà l'alcaldia de Roquetes, pues, una persona integra en uns valors polítics que han sigut estructurals i que han passat a ser uns valors personals que l'han guiat en tota la seva vida i, per tant, també en tota la seva acció de govern. Jo, com a president de la Federació d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre, evidentment, tot el meu reconeixement i agraïment polític i personal. Som els projectes, el projecte republicà és un projecte format per persones i, bueno, pensem que deixa l'alcaldia un actiu, no deixa el projecte republicà, perquè el projecte republicà no es pot deixar mai, i per tant, Paco, gràcies per tota la feina feta i te seguirem aprofitant d'una altra manera d'ara endavant. Gràcies, Paco.
Bé, bon dia a tothom. Dos prèvies. Primera, disculpar-me a alguns companys o companyes de la premsa que ahir no vaig atendre. Sempre procuro atendre, però precisament per haver convocat aquesta convocatòria tampoc vaig voler que ningú, abans que els que vinguéssim avui a la convocatòria, tingués cap de declaració meva. Evidentment, els tràmits de l'Ajuntament fan que tingués que fer unes convocatòries amb 48 hores o dos dies d'antelació, i això feia, bueno, que ja se sapigués des d'ahir, se sapigués que havia presentat un escrit de renúncia i, per tant, com a alcalde encara en actiu, havia convocat un plenari en el qual presentaré la meva renúncia com a alcalde. Per tant, els companys o companyes que ahir no vaig contestar, que em disculpen. El company, el president d'Esquerra a les Terres de l'Ebre i també delegat del govern, el company Albert Salvador, també moltes gràcies per aquesta referència que ha fet a la meva activitat. Ha estat unes referències que agraeixo, però bueno, han estat part de la meva vida i han estat una forma de viure, no? Una forma de viure, com tots els altres companys i companyes que tenen aquí. Uns van començar a una època, i aquí l'avantatge que jo tinc d'haver començat abans, bueno, és que també sóc més gran, tinc més edat i, per tant, tocava començar llavors. De fet, també ells han començat molt joves i, precisament, Albert Salvador també és un dels que va començar molt jove. Segurament jo no tan jove, però, bueno, també veníem d'una època dura, difícil, en plena dictadura franquista, i va ser al final de la dictadura que ja uns quants joves vam començar a rebel·lar-nos contra aquella imposició. Hereus de la dictadura segueixen estant i, per tant, seguim lluitant. Vull dir que si em jubilo, com al final ha corregit, al principi ha dit la jubilació de Paco Gas, després ho ha corregit i ha dit la jubilació d'alcalde, no? Per tant, la meva jubilació serà d'alcalde, seguiré actiu i defensant els interessos de la gent treballadora de les Terres de l'Ebre en tots els àmbits en els que calgui. Bé, dit això, al final totes les persones tenim unes etapes i calia posar punt i final a l'etapa que com a alcalde duia aquí a Roquetes. Mai és fàcil decidir-se, mai és fàcil quan prens una decisió i tampoc quan la prens tampoc és fàcil perquè tots els companys no hi estan d'acord. A vegades has de desobeir també la disciplina de partit i en qüestions personals has de prendre una decisió. Sobretot una decisió, en el cas de Roquetes, molt meditada. No ha estat una decisió que s'hagi pres de la nit al dia. Ha estat meditada. Jo sóc dels que penso que ningú s'ha de perpetuar amb els càrrecs. Som republicans, no som monàrquics. Aquells sí que viuen del cuento i de les herències que tenen, perquè siguin d'una família o d'una altra. Som republicans i crec que hem de saber quan arriba el moment de fer el canvi. I també planificat. Jo crec que aquí l'equip de govern o tots els regidors i regidores d'Esquerra Republicana de Roquetes tenien molt clar, i així ho hem escrit, el programa electoral i així ho fem. Per tant, segurament que hi haurà gent que s'endurà una sorpresa, però no hauria de ser cap sorpresa per a Roquetes, perquè ja a les eleccions de últimes, quan ens van presentar, ja vaig deixar molt clar que aquestes serien les últimes eleccions que em presentava com a alcalde per al nostre municipi. Per tant, ja ho havia dit i així ho complim. Tampoc vaig dir en cap moment si seria pront o tard. Jo tenia ganes o havia previst fer-ho més pront, però bueno, el temps passa molt ràpid i no ha sigut fins ara que ja ho hem decidit. Per què ho hem decidit ara? Ho hem decidit ara per diferents circumstàncies. La principal és esta, que jo ja no he de continuar com a alcalde, matiso, que ningú es pense que me n'aniria cap a casa i ja està, no. Queden moltes coses per fer, moltes lluites que continuar i per tant, l'àmbit segurament serà més reduït, serà Terres de l'Ebre, però seguirem en peu i seguirem contribuint a fer gran el projecte republicà. Ho han decidit ara, bueno, primer perquè crec que ja tocava, i després també perquè m'he trobat en unes circumstàncies que al principi, bueno, que quan vam començar la legislatura no estaven previstes, que era la repressió que l'Estat espanyol està exercint sobre molta gent que a l'1 d'octubre d'alguna manera vam significar-nos més que altres, entre altres coses pel càrrec que representàvem, perquè lluitàvem, lluitar tots i totes. Vam sortir al carrer tots i totes i, per tant, com que l'Estat sap que no pot generalitzar una repressió a tothom el que aquell dia va sortir al carrer i van a votar, bueno, ha anat seleccionant. I aquí les Terres de l'Ebre ja coneixeu la selecció que van fer, no? Els tres ajuntaments governats per Esquerra Republicana i que van estar al capdavant. La Ràpita, Roquetes i Móra la Nova. I a partir d'aquí no m'han tindre prou en la repressió aquella, que la venjança continua i bueno, m'han anat a buscar els alcaldes i algun regidor, primer més regidors, després ja la causa es va reduir i es va concretar, en aquest cas, l'alcalde Roquetes i l'alcalde i un regidor de la Ràpita que també està aquí acompanyant-nos. La repressió ha sigut la causa de la meva renúncia? En part sí, però no per la repressió en si, que no em fa temor, sinó per les conseqüències que això pot portar a la gestió del dia a dia de l'Ajuntament, sobretot en el final de la legislatura, que és quan més concentrat has d'estar en la feina que queda per fer i més tranquil i sense cap tipus de pressió per cap costat per a poder servir al teu poble, que en definitiva és el que volem. Això ha sigut una causa, sí, ha estat una causa principal, tenint en compte que del primer judici que vaig tindre sobre aquesta causa, la jutgessa em va absoldre, però la fiscalia, continuant amb la venjança aquesta que us deia per part de les institucions de l'Estat, vol reobrir la causa, vol que s'anul·li aquell judici i vol que el jutge un altre tribunal, com si aquell no hagués sigut imparcial. És a dir, que dins d'este món en contra del procés a Catalunya, per part de la judicatura espanyola, tot s'hi val. Fins i tot no tenen ni en compte les sentències que els seus propis jutges o jutgesses dictaminen. Per tant, davant la possibilitat que el cas se torni a reobrir i en aquest sentit seria una instància superior, com és l'Audiència Provincial, he preferit que avançar aquest relleu. I per què ho han fet ara? Bueno, ho han fet ara perquè hem acabat un any, hem preparat abans d'acabar l'any tot el que representa el seguiment de cara a l'any següent, acabem un exercici, ja sortiran els comptes d'aquí uns mesos, però jo crec que és un bon superàvit, A més, hem aprovat els pressupostos en una àmplia majoria respecte a l'any que ve. Per tant, estem en un moment d'estabilitat al propi Ajuntament i amb una perspectiva, jo diria que excel·lent, en quant a programació de cara al final de legislatura. La conjuntura política també és adequada i pensem que hem pensat entre totes i tots que era el moment més apropiat per a fer aquest relleu. Un relleu que, com he dit, s'ha de fer. Hem de ser conscients que no ens hem d'eternitzar els llocs. Aquí no moltes vegades se culpabilitza els polítics de que no solten la cadira. No és veritat. La cadira se solta. Hem de ser conscients de que no ens hem de perpetuar i per això no ho vull fer. El moment adequat hem cregut que era este i per això ho fem ara en tota la tranquil·litat del món. Algú pot pensar, però si el judici va endavant i ja no ets alcalde, a la millor no estàs tan protegit. No. Estarem igual de protegits perquè el suport de les companyes i companys seguirà existint. I per tant, amb aquest suport i amb el suport de la gent, podem afrontar qualsevol judici en la cara ben alta, sigues alcalde o no ho sigues. I sobretot, no vull perjudicar el funcionament de l'Ajuntament de Roquetes en aquest tram final de la legislatura. Si no hi ha judici, millor, evidentment, però si hi ha judici, que és el que crec que hi haurà, bé, anirem al judici, però en aquest cas no afectarà. Jo entenc i defenso també la postura d'altres companys que són alcaldes, que són molt més joves que jo i que volen continuar treballant pel seu poble. Per tant, entenc perfectament que aquests no pleguen, que continuen, que lluiten i que es defensen davant la repressió de l'Estat, que continuarà. Fins al dia que no aconseguirem la independència de Catalunya, aquesta repressió la tindrem. Per tant, com deia Albert, no fa 30 anys, només que en fa 40 ja, o ja no ho sé, ja he perdut el compte, en el cas meu particular, des de primers dels anys 70, que estem aquí, continuem estant, crec que hem fet moltes coses, i si fem una perspectiva històrica, diria, de tot com ha evolucionat, en aquest cas, l'independentisme, que és a qui representem, jo crec que la evolució ha sigut, és molt positiva i avui per avui estem com a eix vertebrador de les polítiques que s'estan fent a Catalunya. Per tant, res més. Gràcies a tots per tots aquests anys també de seguiment que heu anat fent, en aquest cas parlo jo personalment, i agrair-vos el vostre treball, que també és molt important difondre tot el que es fa a institucions públiques i en aquest cas concret com és l'Ajuntament de Roquetes. Si voleu preguntar.
Primer, si podeu avançar quin serà el relleu i també si pots fer un balanç més enllà de l'independentisme del bagatge, de la teva penjada a Roquetes, que és com és
ara. Avançar no ho avançarem, perquè l'acte és demà. Primer és l'acte de renúncia meua. S'ha de dur a terme, encara no s'ha dut a terme, qui sap, per qualsevol circumstància que no es fes, que no crec, però vaja, no avançarem perquè ho hem d'acabar de decidir. Aquí hi ha 5 persones més, homes o dones, que qualsevol d'elles, al meu entendre, està qualificat per a poder ser alcalde o alcaldessa. Ho hem d'acabar de treballar amb els companys i això se sabrà el dia 7 de febrer, que es farà el ple. Ja dic, això, la previsió a vegades pot canviar, però la previsió és que una vegada renuncio com a alcalde hi ha uns tràmits i el 7 de febrer serà el ple d'elecció del nou alcalde o alcaldessa. I dic això de que hi ha 6 persones que poden ocupar aquest càrrec, perquè també la llista que vam elaborar en esta legislatura, ja, com he dit, era una llista on la, que ja preveíem que jo acabaria, i, però també era una llista paritària, cremallera, l'única llista on hi ha home-dona o dona-home aquí a l'Ajuntament de Roquetes. Però a més també diem al programa, i així anem complint, que era una llista feta en perspectiva de futur. Perspectiva de futur en el sentit de renovació de gent, ja, de gent més propera a la meva edat que no a la d'ells, però que conservàvem una part amb l'experiència d'anys ja de govern, i en canvi fem la renovació en gent més jove per tal de preparar-se no de forma teòrica sinó de forma pràctica, també teòrica però també sobretot pràctica, en la governabilitat d'un municipi. Per tant, jo avui per avui tota la confiança tant als dos més veteranos, a Tere i a Cisco, com als joves, a Ivan, a Núria o a Cinta. Per tant, per mi qualsevol d'ells o d'elles pot ocupar aquesta alcaldia. És una sort poder triar, per dir-ho d'alguna manera, però penso que el més adequat és anar pas a pas. Demà durem a terme el plenari on se farà efectiva la meva renúncia com a alcalde, i el dia 7 serà el plenari d'investidura, ja dic, del nou alcalde o alcaldessa que des d'Esquerra Republicana proposarem. Jo no sé si els altres grups estaran en disposició de presentar algú, no ho sé, com que no ho sé, i com ells tenen majoria, nosaltres som 6, però tots ells són 7, la nostra proposta la farem pública aquell mateix dia en el si del plenari d'investidura. Perdó, m'havies dit una altra.
Sí, bueno, si podies fer un mica de balanç, no?, al poble de
tot aquest temps. Jo, balanç al poble, crec que els diferents equips d'Esquerra Republicana que hem estat al govern, la primera legislatura, de fet, només ha estat esta, la que hem governat tots sols, en minoria, però tots sols, com a equip d'Esquerra Republicana, des del 2007 avui, jo el balanç que faig és molt bo, molt bo, i crec que ho podem demostrar en números. Començant pel tema de la reducció del dèficit, vam començar el 2007 una legislatura amb 11 milions i pico de dèficit, jo l'acabo en 4 milions de dèficit, parlo de xifres, però la legislatura s'acabarà en molt menys dèficit, i crec que la transformació que hem anat fent a Roquetes estos anys és ben visible. Transformació urbanística, transformació social, ja dic, bona gestió econòmica, la transformació social en una època de Covid com la que estem patint no ha estat gens fàcil. En canvi, el treball que s'ha dut a terme des de l'àrea de serveis socials ha estat importantíssima. Només cal mirar també els pressupostos, vull dir, això són xifres també, no és que ho digui jo, és que podem comprovar en qualsevol moment la evolució que ha anat tenint la despesa o la inversió en despesa social al llarg dels anys, com s'ha anat incrementant. El suport a tot el teixit associatiu de la nostra ciutat és també una part important de la gestió econòmica. La transformació urbanística, no cal dir-ho, no només a nivell d'obres sinó també de modificacions del Pla General d'Ordenació Urbana per a facilitar la implantació industrial, per a facilitar la implantació econòmica o l'expansió econòmica, són tot una sèrie d'elements en els que jo crec que una persona que hagués vingut a Roquetes fa 14 anys o quasi 15 notaria el canvi, i ja dic, un canvi que tenim programat encara que serà més important, i ja que està aquí un vicepresident de la Diputació de Tarragona, per què no dir-ho, la transformació que hi haurà a Roquetes en els dos propers anys a partir d'obres que farà la mateixa Diputació de Tarragona serà important, no només per a Roquetes, sinó per a Roquetes, perquè s'iniciaran des d'aquí, però també per a les poblacions del Regès o Alfara o cap al Mas de Barberans. Per tant, dos exemples també molt clars que van estar estancats, tal com dic, molts anys, tot i el govern del PSC a Tortosa i a Roquetes, com era el passeig de Roquetes a Jesús, Roquetes a Tortosa, o Tortosa a Roquetes, projectes que estaven estancats i que en un any o dos anys els van posar damunt la taula i es van executar. No ho sé, podríem estar parlant molt més rato, però penso que no cal, però jo diria que i ja dic, no parlo per mi com a persona, sinó que parlo com a equips en què s'ha treballat molt i bé, se pot comprovar en qualsevol moment.
T'ha quedat alguna cosa pendent?
Sí, a mi personalment sí, però bueno, les faran els companys. Sí.
Parlaves del judici també, del possible judici, tu creus que anirà endavant i que alguna gent pot pensar que estàs més indefens, que demanaven inhabilitació.
Sí.
Si ets alcalde, no sé si això modifica també les penes que et puguen demanar.
No ho sé, perquè les penes, m'imagino que quan demanen la nul·litat del judici, cosa que sorprèn, quan demanen la nul·litat del judici és per a continuar, no crec, però tampoc me'n fio, aquesta és la veritat, no confio gens en aquesta justícia, que vulguin demanar un increment de penes per algo que no sé si poden trobar o no, però no me'n fio. Si demanen el mateix, bueno, la veritat i el plaer que em donarà a partir de demà és que tant me fot ja lo que demanen. Perquè ja no seré alcalde, és de l'únic càrrec que em poden inhabilitar, d'altres no, per tant diguen el que diguen, però bé, està clar que ells continuaran endavant i que tant de bo, ja dic, tant de bo no s'accepte i ja em deixen tranquil, no? però bueno, si continuarem i cap problema en seguir reivindicant el que hem reivindicat i seguir dient, en aquest cas, a un altre jutge o a una altra jutgessa el que li vaig dir al final del meu judici a la jutgessa de Tortosa, que estan jutjant una causa que no van poder demostrar res del que m'acusaven i que al final l'únic que van jutjar o jutjaven era una ideologia. I la meva ideologia, per molts de jutges o jutgesses o tribunals, no la canviaran. Crec que tinc tot el dret del món, com totes les persones, a opinar diferent, a pensar i a actuar diferent. I si no els agrada, doncs no els agrada, però seguirem treballant, lluitant, en aquest cas, pel poble, per les Terres de l'Ebre i per aconseguir la independència, i ho dic també, i el socialisme, als països catalans, com feia i com he continuat fent des de l'any 70. Bueno, doncs, moltes gràcies una vegada més per vindre i cobrir este acte.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les entitats veïnals reclamen que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, revisi el risc d'inundació dels terrenys on es vol ubicar una planta de compostatge a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià. Els veïns justifiquen la seva preocupació amb un vídeo. Les entitats veïnals reclamen que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, revisi el risc d'inundació dels terrenys on es vol ubicar una planta de compostatge a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià. Els veïns justifiquen la seva preocupació amb un vídeo de la barrancada del mes de novembre a la finca Lossan, on s'ha de construir i que es va inundar. El projecte de compost de l'Ebre és polèmic des del primer dia. Els veïns van votar-hi en contra al mes d'abril, però va rebre un informe favorable al mes d'octubre de la ponència ambiental a través del Consell Comarcal del Montsià. L'entitat veïnal Amebesava i la plataforma No, que s'oposen a la planta de compostatge que Ecompost de l'Ebre projecta a la finca Lausanne, a 4 quilòmetres del nucli urbà de Santa Bàrbara, volen que l'Agència Catalana de l'Aigua revise les zones inundables del municipi i, en concret, la ubicació d'aquesta nova planta. Durant els aiguats de finals de novembre, on es van superar registres de 200 litres per metre quadrat, els veïns van gravar unes imatges on es veu l'aigua que anega a aquesta finca i els cultius de la vora. El propi president de Amebesava, Lluc Roig, explica aquestes imatges de les inundacions que van gravar al mes de novembre a la finca de la planta de compostatge.
T'ensenyo com salta l'aigua de la finca de dalt, diguéssim, a la de baix, i on s'inunda lo puesto on tenen a la planta, i posteriorment vaig a la part de baix del canal sec que diem nosaltres, un canal que es va fer quan en l'època de Francisco Franco, i no he baixat mai, ni crec que baixi mai en la vida, sí, lo certa senia, sí, lo canal de la discòrdia. Allí fa parada i baix d'on va la planta hi ha unes finques de mandariners i d'això, i allò s'anega tot hasta dalt.
Les entitats veïnals estan preocupades pels efectes del canvi climàtic, ja que es fan notar al territori, i recorden la Dana, que va sacsejar també la comarca l'1 de setembre. E insisteixen que els episodis violents són cada cop més freqüents, que les últimes inundacions no són fets aïllats i que aporten dades de pluja dels últims mesos als ports que desemboquen a la plana del Montsià, concretament els més de 200 litres els dies 23, 24 i 25 de novembre, o els 150 litres del 15 i 16 de novembre, o, per exemple, els 193 litres per metre quadrat els dies 18 i 19 del passat mes d'octubre. El president de Amebesava, Lluc Roig, demana el suport de l'Ajuntament de Santa Bàrbara per exigir que es tingui en compte la inundabilitat dels terrenys d'aquesta planta de compostatge.
Però també volem que l'Ajuntament, ja que van haver unes votacions i va guanyar el no, que també ens apoyi i que es mulli una miqueta de cara a l'empresa, de dir, a veure, senyors, això s'ha canviat, els temps canvien, les terres se menegen, no plou com plovia, ara quan plou torrencialment, vull dir, són coses que... Perquè després, si mai hi ha una desgràcia, què farem?
Dijous va entrar una instància a l'Ajuntament de Santa Bàrbara amb la petició perquè se'n reclami aquesta revisió a l'Agència Catalana de l'Aigua i que s'aturi aquest procés de llicència ambiental. L'alcalde de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, explicava en quina situació es troba aquesta tramitació de la llicència ambiental de la planta de compostatge i assegurava que es tindran en compte les al·legacions presentades.
L'Ajuntament ja fa al principis de novembre se va fer una proposta de resolució, o sea, no definitiva, para concedir la licència ambiental en una sèrie de condicionants, i se va obrir un nou període d'al·legacions de 10 dies per si alguna part interessada volia tornar a presentar al·legacions, i efectivament se van presentar pues, un total de 7 particulars, i l'Associació Mediambiental i la Plataforma del No, el GPEC, pues un total de 7 se van presentar al·legacions per 28, podríem dir, assumptes diferents. Algunes estaven repetides en les 7 al·legacions, altres no. Jo vaig contar un total de 28 temes o de 28 assumptes diferents que s'al·legaven. I en tot això, ara l'Ajuntament pues, ha de donar resposta a aquestes al·legacions i fer ja la licència definitiva en tots els condicionants que facin falta, la licència mediambiental per a l'activitat.
L'alcalde de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, explicava en quina situació es troba aquesta tramitació de la llicència ambiental de la planta de compostatge, alhora que assegurava que es tindran en compte les al·legacions presentades.
Perquè consideren que és un dels punts més crítics o més importants, però l'ACA ja va dir en el seu moment que el lloc on va la planta no és una zona inundable. Entonces, bueno, si som capaços de convèncer a l'ACA de que realment sí que és una zona inundable, pues canviarien els criteris, canviaria la situació. I és per això que s'enviaran estos informes a l'ACA a veure què decidixen. Nosaltres treballem ara en la informació que tenim. I l'ACA en aquell moment ja va dir que, bueno, que aquella no era una zona inundable, és un terreno totalment pla, lluny del barranc del Lledó i lluny del barranc de la Martinenca, i d'acord a tota la informació que maneix que té l'ACA i que està disponible a nivell de protecció civil i tots els mapes d'inundabilitat, aquell terreny no és inundable. si després consideren oportú canviar esta situació, pues bueno, ja això ja afectaria a lo que es faci més endavant.
D'aquesta manera, les entitats veïnals de Santa Bàrbara reclamen a l'Agència Catalana de l'Aigua que revise el risc d'inundació de la finca de la planta de compostatge del municipi. Els veïns justifiquen la seva preocupació amb un vídeo on es va enregistrar la barrancada del mes de novembre que va inundar els terrenys on es vol construir aquesta planta de compostatge.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. La temperatura ha pujat lleugerament en alguns municipis respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però tot i això a l'interior mantenim aquest ambient tan i tan fred. A punts del Priorat, de la Ribera d'Ebre, la temperatura oscil·la entre els -2 i -4 graus en alguns municipis. Sí que a punts del Baix Ebre i del Montsià la temperatura és lleugerament més suau i en alguns sectors fins i tot tenim temperatures de 3 i 4 graus. I en conjunt avui s'espera molt bon temps, ha de fer sol. De cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà pujar fins als 14 i 15 graus, un pèl més baixa cap a l'interior, i de cara als propers dies continuarem parlant de força estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.